Catalunya Ràdio. Les notícies de les 4.
Bona tarda, us informa Carme Clèries. La magistrada del jutjat número 6 de Santa Coloma de Gramenet ha enviat a la presó sense fiança el detingut acusat de tallar la mà de la seva parella en aquesta ciutat dilluns passat. La causa està oberta per un presumpte delicte d'homicidi en grau de temptativa. L'home es va entregar i el van detenir l'endemà al districte de Nou Barris de Barcelona. La jutgessa que porta el cas ha decidit també dictar una ordre de protecció sobre la víctima i la prohibició de cap mena de contacte del presumpte agressor amb la dona. La magistrada també ha comunicat la suspensió de la pàtria potestat de l'home sobre les filles de la parella i l'atorgament de la guàrdia i custòdia exclusivament a les mares dels menors. Més notícies amb Rafael de Ribot.
Nou atac d'Israel contra Hezbollah al Líban. Almenys 3 morts, entre els quals hi ha menors i més d'una desena de ferits. L'exèrcit israelià ha bombardejat diversos objectius al sud de Beirut, considerat el bastió del grup xiïta a la capital libanesa. Les xarxes socials parlen d'una explosió massiva i edificis fumejant al barri de Danyia, una zona densament poblada. Es tractaria d'un atac amb drons amb objectius específics, segons les forces israelianes. Un dels objectius hauria estat un dirigent d'Hezbollah, però no se n'ha facilitat la identitat. No se sap el nombre de víctimes, però segons una agència libanesa, haurien mort almenys 5 menors.
Pedro Sánchez es reuneix aquesta hora amb el president andalús Juanma Moreno, amb qui acaba per avui la seva ronda de reunions amb els líders autonòmics per parlar de finançament. Abans s'ha trobat amb l'endecari i el president gallec, que ja li han dit que no a un sistema singular per Catalunya. Madrid, Dani Sainteaja.
Bona tarda. El president de la Junta s'ha mantingut ferm en la postura del PP. No vol negociar amb Sánchez el finançament de Galícia de tu a tu. Reclama abordar la reforma del sistema amb totes les comunitats alhora i tanca la porta a reconèixer qualsevol singularitat per a Catalunya que considera perjudicial per al seu territori.
Que ir por este camino va en detrimento de todos, de Galicia en primer lugar, pero del conjunto, siempre y cuando ese conjunto considere que forma parte de la misma nación.
En marcha ara l'última reunió d'avui a la Moncloa entre Pedro Sánchez i l'andalús Juanma Moreno. Dani Sainz, viaja a Catalunya Ràdio, Madrid.
El Tribunal Superior de Justícia de les Canàries suspèn el protocol d'atenció als menors migrants no acompanyats que arriben a les illes. Admet així el recurs de la Fiscalia, que considera que la mesura vulnera els drets fonamentals dels infants. Ara les parts tenen 3 dies per presentar al·legacions.
Ja són 37 les dones que acusen de violència sexual l'empresari Mohamed Al-Fayed, mort fa un any, i pare de l'última parella de Diana de Gales, que va morir en el mateix accident que ella a París. Les acusacions provenen de països d'arreu del món i entre totes hi a la d'una dona que tenia 16 anys quan diu que va ser atacada. Es tracta majoritàriament d'antigues empleades dels magatzems britànics Harrods i de l'hotel Ritz de París, que eren propietat de l'empresari. L'actual direcció de Harrods, que l'any 2010 va passar a ser de titularitat gaditana, catariana, volíem dir, ha condemnat el comportament del seu antic propietari. Mohamed Al-Fayed, d'origen egipci, va passar gran part de la seva vida a la Gran Bretanya, on també va ser propietari del club de futbol Fulham. Fem un cop d'ull a aquesta hora la situació del trànsit. Equip viari, Mariluz García, bona tarda.
Hola, bona tarda. Un accident a la sortida de Barcelona pel nus de la Trinitat talla un carril, provoca 16 quilòmetres de cua a la Ronda Litoral des de Zona Franca, Ronda a dalt 11 quilòmetres des de Diagonal i a la Pota Nord des de Badalona. Destaquem també 7 quilòmetres de retenció a l'AP7 de Montmeló a la Roca del Vallès, direcció Girona, per una altra col·lisió. Mariluz García, diari de Catalunya Ràdio.
Els esports, Roger Bussa, bona
avui,
tarda.
Bona tarda, avui comença la 6a jornada de Lliga Primera amb l'Alavés Sevilla a les 9, demà València, Girona i Madrid Espanyol, i diumenge Villarreal Barça. Els blaugranes han tornat avui de Mònaco després de la derrota ahir per 2-1 en el debut a la Champions. La selecció espanyola femenina d'hoquei patins amb 7 jugadores catalanes s'ha classificat per a la final del Mundial de Novara, Itàlia. Espanya ha guanyat contra l'Argentina 1-4. La selecció espanyola masculina amb 8 catalans passa a semifinals després de golejar Suïssa a quarts, 7-0. A la Lliga Sobal d'handbol, avui Granollers Benidorm a les 8, i també avui es disputen les semifinals de la Lliga Catalana Femenina de Bàsquet a 6:45, Cadí la Seu, Lima Horta, Barcelona, i a les 9, Unigirona, Joventut.
Fins aquí les notícies.
Cinema, sèries, documentals. tants, plataformes, les xarxes,
La finestra indiscreta.
Aquest divendres, a la finestra indiscreta, triarem les millors pel·lícules i sèries d'estrena perquè només mireu el que val realment la pena. Ens visitarà la Marina Porres per analitzar la sèrie de Pearl i us explicarem tot, el que vindrà al Festival de Sitges.
Els divendres a les 12 de la nit, la finestra indiscreta, amb Toni de la Torre.
Una finestra per saber què val la pena mirar i per què ho estem mirant.
Passen 6 minuts de les 4 de la tarda i aquí comença la tarda de Catalunya Ràdio.
La tarda de Catalunya Ràdio, amb Elisenda Carola.
Bona tarda, família. Avui som divendres, 20 de setembre. I si és divendres vol dir que fem la sobretaula amb els carquinyolis majors, que ja els troba a faltar juntets. Marta Ponnou, bona tarda.
Hola, bona tarda.
Com estàs?
Molt bé, molt contenta. La pluja, la tardor, la cinc
és bona fosc. Cara.
És que m'encanta la tardor.
Et veig serena.
Sí, sí.
Oi que sí, amiga?
M'encanta, que faci aquest temps.
Mira, està tranquil·let avui el seu partner, a veure com està. Malcom Otero, bona tarda.
Molt bona tarda.
Com va això?
Bé, molt tranquil, molt bé. També m'ha agradat molt a mi la tardor i la pluja i tot, molt, molt content.
T'agraeixo molt que no t'hagis posat colònia.
Ja, avui m'han recordat,
Avui no me n'he recordat jo.
Com que tens superpoders, he pensat, potser me'ls poso a casa i ja m'avisa. No!
No et posis colònia, Malcom Otero, que tinc el superpoder d'olorar. Va, tot això, deixeu-me saludar la producció, el David Bueno i la Dolors Joanola, les ratafies al control, Sam Silva i en Fran López. I'm his queen, I'm his freak, I'm every woman he wants and needs. I en Fran, que ens posa la Katy Perry, perquè avui nou àlbum de la Katy Perry, 143, amb temes com aquest, I'm his, he's mine. I'm that bitch, I'm every woman he knows exists, I'm his main, I'm his side, I'm every woman that's in his mind. Home, amb un sampler, no? I aquí a l'estudi, els carquinyolis habituals. Carlos Braiver, bona tarda.
Què tal, bona tarda.
Com estàs?
Això tu, com et va anar, Maricel, ahir?
Mira.
Estrena...
Esther Vallès, bona tarda, estimada.
Molt bona tarda.
Doncs mira, va anar tan extraordinari.
Sí, eh?
Em va semblar... Heu vist Maricel al teatre?
No.
Tu no, perquè no t'agraden els musicals, i ja t'agradaran ara els musicals.
Se'n fan massa llargs.
Espectacular.
Vas plorar?
Vaig plorar. A la mitja part, quan amb aquesta cançó, la cançó dels Pirates, l'himne dels Pirates, em queden les llàgrimes.
Jo de plorar ploraré. Oh. Ploraria si n'és. Però se'n fa llarg. O sigui, a mi amb mitja horeta en tinc prou.
Oh,
i vas veritat, tot, d'obres de teatre.
Bueno, només vols una versió breu, no?
La de butxaca.
Em va encantar, el recomano moltíssim. Sí que és veritat que al Teatre Victòria crec que entrades exaurides, perquè vaig estar mirant ja fins al desembre. És a dir, si no les havies comprades amb antelació, ara fins al desembre, que les volia regalar.
Però ja no, ja n'he quedat davant.
No, poca broma, que els hi vull regalar al meu germà, a la meva cunyada, i dic, bueno, doneu-me data pel gener, ja directament, Gerard i Natàlia, en fi.
Sí, tot bé, no?
Preciós, sí, tot bé.
Tota la nit, bé.
Bé, no.
Què et va passar després?
Vaig plorar la mitja part, sí. I mentre estava plorant, el meu senyor em diu, bueno, tinc una bona notícia i una mala notícia.
No.
Dic, home, quina és la... Primer, sé que ens diu sempre la dolenta, no? Però li vaig dir, quina és la bona? I diu, ostres, que el muntatge està superbé, espectacular.
Això no m'interessa, ves el gra, què ha passat?
I la dolenta se'ns acaba de portar la grua al cotxe.
I com ho sabia ell?
Perquè l'aplicació es mou, t'avisa, t'avisa i et diu, estàs retirat. I llavors jo, amb aquella petxorra que em caracteritza, vaig dir, bueno, pues no anirà gaire lluny, veiem el final de l'obra, disfrutem de la copeta de cava i ja, si això ja el anem a buscar.
Sí, però el que no sap l'audiència és que aquest fet de que el cotxe se li emportés la grua li ha gripat el cervell a l'Hisenda Carot, que no pot renunciar a saber què va fer malament perquè se li emportés el cotxe a la grua. Perquè ella va aparcar en una plaça, en un lloc d'aparcament, al carrer Comte Borrell de Barcelona.
A veure, un moment, aquí la meva reivindicació no és el meu cas, perquè jo, el meu cas, és un cas anecdòtic. El tema és, per què carai fan uns senyals que necessites 18 llicenciatures per entendre?
Ja sé on és aquest senyal. I a més és...
Ara que m'ha matriculat.
El paral·lel a l'avinguda és un carrer que així que fa com...
Un carrer on et
Sí, sí, ja l'he vist. Vaig posar el cotxe una vegada que també anava al Teatre Victòria, vaig estar 3 hores davant del cartell i al final vaig dir, el trec d'aquí, perquè no val la pena que em multin.
Mira, això em passa per tonta, perquè vaig dir, ves com que surts d'aquí a les 7, agafa un taxi, o ves amb transport públic, que hi ja anava ajustada a temps i així no t'emmerdaràs amb el cotxe. 50 minuts, vaig visitar tots els pàrquings del voltant i tots plens.
És que el problema és com que es fa tot a Barcelona, totes les de comarques que tenim una mala comunicació de transport públic, sempre hem de baixar a Barcelona al vespre amb cotxe i ens passen aquestes coses.
Què diu el cretí?
Sí, vull fer extensió a tota l'audiència.
No m'importen els vostres problemes.
Correcte. Fem extensió a tota l'audiència aquest debat de si aquest cartell és clar o no és clar.
A veure, a poc a poc.
Procedeixo a explicar el cartell que Elisenda Carot es va trobar en aquest carrer de l'Eixample. A dalt de tot, hi posa les lletres D-U-M, DUM, que s'atribueixen a distribució urbana de mercaderies. Val? A sota hi ha un senyal de prohibit aparcar.
Sí, vale. Això queda clar.
A sota del prohibit aparcar, un requadre, i s'hi pot llegir, excepte càrrega i descàrrega, laborables fins a 5, màxim 30 minuts.
D'acord. Allò, fem, no?, el desglòs de text.
Val.
No?
Llavors, després, diu, detalla qui podria aparcar, camions, furgonetes, derivats del turisme, no sé què és, i vehicles mixtes de dos seients. I encara a sota, validació telemàtica obligatòria. Molta informació, moltíssima informació en un metre quadrat.
El disc aquell, oi? És això, vol dir?
Jo crec que la mare dels ous és aquí, en el prohibit aparcar, excepte càrrega i descàrrega, laborables de 8 a 5, temps màxim 30 minuts.
Sí,
i
una
i zona DUM. O sigui, tu a quina hora vas aparcar allà?
A 3:15.
Per tant, si això és un prohibit aparcar, excepte entre les hores aquestes que hem dit, de 8 del matí a 5 de la tarda.
O sigui, d'hora anaves fora. Bé, no? D'hora anaves bé.
D'hora anava bé.
En principi anava bé, però...
No, tothom està flipant i ara el tècnic, el Fran, està mirant i està dient, jo hagués aparcat igualment.
M'ha dit per ordres, no es pot aparcar mai. Malcolm, tu què dius?
Jo dic que es pot aparcar a partir de les 5 de la tarda.
Pues no.
Perquè si no, per què posen l'hora? Si no es pot aparcar mai, no posis mai. O és que només hi ha càrrega i descàrrega i la resta del temps no es pot aparcar?
L'altra cosa, us poso una altra variable. Vaig mirar les zones DUM, ZUM, aquestes, el que sigui.
Això mateix.
I posava, normalment, sí, són de 8 a 20.
Exacte, la web de l'Àrea Verda diu, en general, l'horari de regulació de les places de distribució urbana és aquestes, des de 8 a 20. Fora d'aquest horari, qualsevol vehicle pot fer ús d'aquestes places. Això posa en una web de l'Àrea Verda quan busques DUM.
Però llavors, aquí... què vol dir màxim 30 minuts?
Perquè quan és càrrega i descàrrega només són 30 minuts.
Quan s'hi pot aparcar, 30 minuts per càrrega i descàrrega.
Descarregues una caixa i després fas un pit i tal, no.
Val, un moment, però el meu enfado, i ara resoldrem això, és... No pot ser, més enllà de qui li hagi passat, si a mi, si a tu, si a l'altre, no pot ser que els senyals de trànsit necessitin un comentari de text de 5 persones que som aquí, a Twitter, 50 persones que han fet amb pensament xarxa i hem tret l'entrellat, no pot ser, no pot ser que passi això.
Són un jeroglífic.
Però jo t'hi afegeixo, perquè aquí hem vingut a posar llum a la foscor. Tenim, crec, el telèfon l'Àlex Requena, portaveu de la Federació d'Autoscoles de Barcelona. Àlex, bona tarda.
Àlex, bona tarda.
Està aparcant.
Se li ha dut el cotxe a la grua.
Àlex, bona tarda. Ara. No posis els mans lliures, Àlex.
Molt bona tarda.
Àlex Requena, Elisenda Carot a l'aparato per intentar treure la llum d'aquesta
senyal. Moment, ara he de dir que l'Àlex ha tingut molt de temps per mirar-se això i ell és profe d'autoscola. A veure, Àlex, tu veus el senyal, digue'm, amb el cor a la mà, sincerament, claríssim, per a un cop d'ull aparcar o no aparcar?
A veure, jo hagués aparcat.
Oh! Gràcies, Àlex.
Boníssim.
Però, i ara fem la lectura positiva, per si la gent s'ho troba, eh?
Sí, és que, a veure, és que se m'ha tallat, em sembla. Se m'escolta,
sí, se t'ha tallat, però ara et sentim. Vale. Si no, et recuperem per telèfon, eh? Provem-ho així.
Jo hagués aparcat, però he de dir que si tu llegeixes bé, no es podria aparcar. En tot el dia només es podria fer càrrega i descàrrega quan t'ho indica.
Ah. Aquest és el gir que...
I mentrestant, no s'hi aparca mai. O sigui, hauria de posar el cartell, no s'hi aparca mai, excepte...
Clar.
Sí, càrrega i descàrrega durant 30 minuts, durant tot el dia.
En detriment de la meva intel·ligència, he de dir que en realitat posa no aparcar, perquè és el senyal, no aparcar, excepte càrrega i descàrrega. Ara, que porta confusió, sí, no. I més quan entres al web de l'Ajuntament i les zones DUM diu que pots aparcar fora de l'horari establert.
Exacte.
Digues, Carles.
No, el que explicava l'Àlex és una cosa de l'ordre de la frase, perquè posa prohibit aparcar, excepte càrrega i descàrrega. Podria posar... prohibit aparcar, excepte laborables, o sigui, laborables de dilluns a dissabte, excepte càrrega i descàrrega. Si posés l'excepte sota de laborables, llavors es podria aparcar quan
no
estiguessin
a l'horari. O sigui, que és allò com les senyals, que preval sempre.
No és per l'accepte, vull dir, això no pot ser. Vull dir, hi ha una convenció que és que quan hi ha un prohibit aparcar i hi ha unes hores, aquest horari
ara
és l'horari en el que pots o no pots aparcar. Exacte. Que posin un accepte tan sols quan... No, això no té cap sentit. Això és una... Això és, hauries de reclamar i, no sé...
És un esperit, jo crec que és esperit recaptatori, perquè a més em comenten, pel que veig a Twitter, molta gent ha contestat i molta gent hi ha caigut. Aleshores, ostres, sigui l'Ajuntament que sigui, quan tu poses un senyal que és dificultós, si molta gent hi està caient, si no ho canvies, ja hi ha mala fe.
Però és que, a més, hi ha un últim gir.
Ah, espera't.
L'usuari Soc el Quílix, aquí, des d'aquí una abraçada a Twitter, ha posat finalment llum a la foscor. Perquè aquesta mente colmena, diguéssim, funciona moltes vegades i t'ha preguntat una cosa molt concreta. Aquesta zona on has aparcat és una àrea verda de Barcelona?
Ho hem buscat, perquè jo no recordava, després de 50 minuts.
Què vol dir que és una àrea verda?
És una àrea verda, hi ha carrers que tu pots transitar a 10 per hora, em sembla que és, però que no hi pots fer... No,
són aquestes zones verdes que hi ha molts carrers d'Eixample, etc.
Com una mica com peatonal.
Total, es veu que les àrees verdes tenen una normativa d'UM diferent.
Ah!
I si tu vas a un PDF d'internet que busques només amb aquestes paraules com a distribució urbana de mercaderies, àrea verda, llavors sí que et posa no està permès l'estacionament, vehicles privats, tret de petites parades de 2 minuts com a màxim.
És a dir, jo vaig mirar la normativa d'UM per tota la ciutat
i no per
sense
les...
mirar la normativa d'UM a la zona verda específica.
Però és que la normativa d'UM de la zona verda diu que són 2 minuts i aquí posava 30 minuts. Vull dir, ja estem canviant tot.
No, perquè això és per els vehicles de càrrega i descàrrega que poden estar 30 minuts. Els de càrrega i descàrrega sí que poden estar 30 minuts.
Les normes i les lleis i els cartells s'han de fer perquè el ciutadà els entengui i pugui aparcar i sàpiga d'un cop si pot aparcar o no. Si tu vas conduint i veus un cartell i veus un horari, deixes el cotxe. I si ara t'agafen el cotxe, ho fan malament. I a sobre, a l'esmou aquest, t'avisa que s'han endut el cotxe i no t'avisen que s'enduran el cotxe. Perquè lògic que diguessin, el teu cotxe, perquè no vagis allà, dic, ara mateix se l'endurà la grua. Surtis tu i diguis, senyor...
Tinc 5 minuts.
No, disploia, ja l'agafo i no cal que vostè porti el cotxe a un dipòsit, jo hi vagi...
Ja li pago la multa, no
pateixi. Malcom, president.
Vinga.
Els senyals s'han d'entendre? En el moment que hi cauen 18 persones al dia, has de modificar-ho, si no es veu l'esperit recaptatori. I insisteixo, ja no perquè sigui el meu cas, perquè és que no pot ser que tu vagis conduint a Barcelona o a la ciutat que sigui, que semblen els jocs de la fam, i hagis de fer un comentari de text analitzat morfològicament per saber si pots aparcar. Però és que és més. Bueno, vaig anar a buscar el cotxe. El funcionari que havia de plegar a les 12 de nit va plegar a 11:45. Per tant, no hi havia ningú a Guixeta per fer la reclamació. T'enviaven a un caixer que hi ha, i el caixer deia que estava fora de servei.
Molt maco, molt bé.
I hi havia només un vigilant d'un servei subcontractat. Ens va dir que es podia fer online, online no es podia fer, amb l'enllaç que hi havia allà a l'oficina d'atenció al ciutadà, i només vàrem aconseguir fer-ho a través de l'esmou. Però sortint del pàrquing, perquè al pàrquing també hi havia cobertura. I tot això anar pagant els minutets.
I Maricel ve, eh?
Per què he plorat? Perquè he plorat, va cobrar... un canvi de sentit totalment. Àlex, que t'he deixat a mitges i ja t'hem recuperat per telèfon.
Sí.
Què t'ha semblat, això que deia el Malcom?
Digues. Jo vull dir una cosa. Això és una trampa! Això és mortal i no és legal. Això hauria de ser... Bueno, jo és que ho estic escoltant, ho he llegit, he vist el Twitter i em sembla una cagada o anar buscant el ciutadà perquè pagui i perquè li treguin el cotxe. Jo hagués aparcat perquè hagués entès. Bueno, s'han equivocat, ho han expressat malament i fora de les hores de càrrega i descàrrega jo hi puc deixar el cotxe. I sembla que no, que tens que anar a un PDF, que tens que anar a no sé on. Em sembla una trampa mortal intolerable.
M'encanta això. A veure, jo he palmat els diners. Jo ja ho dic, per les properes persones que ens estigueu escoltant, vigileu i llegiu molt bé, perquè després et fa una gràcia. Els 175 euros de la grua més els 60 de la multa.
I el taxi?
Mira, per sort ens vam trobar uns amics del teatre i ens van portar ells. Perquè vaig pensar, si no hi ha palmo. Tu reclamaries això, Àlex?
Jo ho reclamaria, i tant que sí. Jo faria un càrrec d'això, jo faria una reclamació, perquè penso que no pot induir a una confusió una senyal que ha de ser molt clara. Mm. La senyal és un sistema de comunicació, no d'incomunicació. I tenen la necessitat moral amb el ciutadà de dir alguna cosa que sigui molt clar. Si no està clar, no està bé, i s'hauria de posar d'una forma senzilla i clara.
Mm-hmm. Àlex, tu com a conductor, com a profe d'autoscola, t'hi trobes habitualment amb senyals que no solen ser gaire clars?
Sí, m'ho trobo. Per exemple, allà hi havia una intersecció i t'obligava a la dreta i al carril de l'esquerra a continuar recte, ara t'han posat una rotonda, però continua havent-hi la senyal. Llavors, si vas pel carril de la dreta i entres a la rotonda, què fas? Vas a la dreta o si vas a la rotonda pots continuar girant? Hi ha moltes confusions, hi ha coses que no estan bé. Bueno, per sort, està sortint ara un grau superior de tècnic de mobilitat que aquestes coses s'estan mirant, perquè la senyalització la posi gent amb coherència i que sàpiguen el que estan posant, perquè com sistema de comunicació ha de ser una comunicació en dues bandes. Jo entenc el que posen i el que posa ho posa perquè jo ho entengui.
És que estic tan d'acord. Jo ja començo a pensar que és esperit recaptatori aquests senyals estranys i estrambòtics que posen. I també, a vegades, sancions que cauen a més d'un en el mateix dipòsit. Hi havia un noi que l'havien multat perquè deia, des del senyal... Mira, això m'ho pots aclarir, Àlex. Des del senyal fins a la dreta, cap a la dreta, zona taxis. Del senyal cap a l'esquerra, càrrega i descàrrega. I ell havia aparcat que l'intermitent dret, diguéssim, li tocava una mica el senyal. I el van multar.
Bueno, aquí juguem una miqueta aquí entre la línia del bé i del mal, no? I també, evidentment, la persona que sanciona ha de tindre una miqueta de mà esquerra també per veure si de veritat està bé del tot o no està tan malament, no sé. I de vegades falta una miqueta d'humanitat i de comprendre's entre tots.
Doncs sí. Àlex, de veritat, presentaré aquest tall de veu com a, no sé, pèrit al judici, si és que hi arribem. De moment farem una reclamació i, sobretot, de cara al futur, que ho canviïn i que ni tornin a caure de quatre potes més ciutadans. Àlex Requena, portaveu de la Federació d'Autoscoles de Barcelona. Bona tarda i moltes gràcies.
Bona tarda, moltes gràcies.
És que déu-n'hi-do, eh?
M'ha encantat la vehemència amb això del parany de l'Àlex, eh? M'ha encantat la seva vehemència.
Això és un parany i ho fan per atrapar-nos, bàsicament. Esther Vallès, algun parany?
Mira, un parany no, una mica sí. No vull fer tampoc de l'anècdota notícia, però elevaré al públic un problema personal que jo també he tingut.
Opa,
avui.
Ostres, avui parlem de nosaltres, també.
Avui que plou, però potser ens ajuden, se m'han mullat una mica les bambes.
Sí.
No del tot, una mica. Superficial. És allò que et fa tenir els mitjons humits i porto tot el dia amb els mitjons humits. I jo he pensat, si avui que ve la Marta Pontnou aquí a l'estudi, Marta, necessito una solució a això. Hi ha un tipus de mitjons que no se'm mullin els dies de pluja?
O potser un tipus de sabates que no es mullin, carinyo.
Se'n diuen botes d'aigua, millennial. Se'n diuen botes d'aigua.
Bravo! Fin de l'assessoria.
És que els centennials no han vist la pluja molts anys.
Veure. Porta botes d'aigua, això no són
no,
botes d'aigua.
No, sí, waterproof. Mira,
són botes, però
waterproof.
Tots aneu amb botes?
No, però porto bambes de pell, que no es mullin els mitjons. Per on t'entra l'aigua? Per la punta?
Per la punta.
Què portaves? Bambes de pell o bambes de tela? Home, que tenen rejilla, que no veus que tenen rejilla?
Però jo no vull que em digueu la solució són les bambes. Vull que em digueu si hi ha un tipus de mitjó que no s'ha inventat.
Sí, el mitjó que està sec i que has de portar la motxilla.
Sí, el bolso. A veure, que no t'ho ha dit la teva mare quan surts de casa, que has de sortir amb roba de recanvi si plou. Doncs et poses uns mitjons al bolso, no pots anar... I la sabata... O també pots fer, quan arribis a la feina, aixugar-los al secador de mans.
Sí, això era una solució analògica que també he contemplat.
En fi, va, un quart i mig de 5 de la tarda. Tot això que no us havia cantat el menú, us canto el menú perquè a la sobretaula parlarem d'una polèmica que ha envoltat en les últimes hores el món dels boletaires. Està ben vist o no revelar el lloc on has anat a caçar bolets?
Ai, clar que sí.
Totalment a favor.
És que són pesats, la gent.
Sí, i tant. Però oi que... Tens dos pixapins aquí.
Però... No, que jo soc de poble,
no
nen.
No com tu. Tres.
Però oi que històricament s'havia dit... No s'ha de dir.
No s'ha de... Sí, al final la gent ho acabava dient a la família, als més propers, però aquesta cosa és molt catalana. Mira. Aquesta cosa de guarda-t'ho per tu, no diguis tal, que els veïns no sàpiguen que t'has comprat un cotxe. Sí, o molt, això és...
Molta ràbia.
És tant de català que... Mira, i nosaltres ho som molt de catalanes,
segueixo,
o no, Malcolm?
Molt, per això no ho fem. Ah. Perquè jo segueixo un canal de YouTube...
S'ha de ser generós.
De ficar de muntanyisme i sempre diuen estamos en un sitio precioso, pero no vamos a decir dónde es para que no venga la gente. Digo, no, home, digue-ho.
No vamos a revelar la situación.
Sí,
jo crec que s'ha de ser generós.
Molta ràbia.
Ara en parlarem.
Jo faria, perdona, faria un mapa de bolers de Catalunya.
Una aplicació, tampoc hi anirem, és que tampoc hi aniré, jo, però per molt que em digui que a no sé on del Berguedà hi ha bolets, jo no hi aniré demà.
Va, que també anirem als Estats Units per parlar amb en Francesc Garriga del nou escàndol de la política nord-americana. La CNN ha descobert que el candidat republicà governador de Carolina del Nord va publicar ara fa una dècada missatges a una web pornogràfica on s'autodenominava nazi negre. Alerta, perquè en parlarem. I pareu atenció a aquest document.
L'Alba, una noia de 14 anys, verge i bruna...
Anem enrere, eh? Això que sentiu és la primera radionovel·la que es va emetre per Catalunya Ràdio. Es tracta del mecanoscrit del segon origen. Segurament molts haureu llegit el llibre perquè ens el feien llegir, eh? El llibre de Manuel de Pedrolo. Doncs bé, coincidint amb els 50 anys de la publicació, a partir de demà podreu tornar a sentir el mecanoscrit del segon origen al web de Catalunya Ràdio i la plataforma 3CAT. En parlarem amb en Lluís Cuevas, un dels responsables. I a partir de 6:15 ens endinsem en un dels documentals del moment.
Un Pedro està condenat a 24 anys de càrcel. Me pide que le haga un documental.
Perquè et conec des de que tenia 16 anys.
Fa 2 mesos que hauria d'estar a la presó. No,
com cazar a un monstruo, l'heu vist?
Un tros, sí.
D'en Carles Tamayo, espectacular,
sí, sí. Jo el segueixo molt abans de fer tot això.
Al Twitter.
Al YouTube. I la veritat, el documental està... M'ha deixat que està molt bé.
És
molt
espectacular,
bé.
Aquest documental. Conversarem amb en Carles Samayó, que vindrà aquí a la tarda de Catalunya Ràdio a partir de 6:15. I a 6:00, com cada divendres, parlarem de tele. Ho farem amb l'Esther Vallès i amb el crític de televisió, l'Àlex Gutiérrez, que comentarà l'estrena de la docusèrie Polis, el 3CAT. Val molt la pena i la vaig recuperar. Les novetats de Zenit, que ahir en vam parlar també amb l'Aleix Manzano, i tot el que sabrem de la travessa que torna la setmana vinent. I acabarem amb l'última i marxem amb en Xavi Fernández, que ja sabeu que aquesta temporada vol descobrir com ser pare. Això i moltes coses més, des d'ara i fins les 7, atents a la ràdio, perquè...
Si està bé a la ràdio.
A la ràdio, no a la tarda.
La veritat. Hosti, jo assenyalant d'aquí.
Però ho fes especialment. Si som uns artistes. Si
que,
som,
som creatius.
Atents a la ràdio, per què?
Si està bé a la tarda.
Ara. Va, serviu cafetó a casa, ratafia d'aquesta fluixeta, que comencem la sobretaula.
Torrons i xocolates Virgínies. Els de sempre, els de tots, ens porta cada dia la sobretaula.
Alerta! Abans ho parlàvem, eh? Diuen que hi ha lleis no escrites que no es poden trencar. Doncs aquests dies a Catalunya s'ha trencat un pacte, família. Un caçador de bolets català ha revelat a les xarxes el lloc concret on ha anat a buscar i ha trobat un munt de rovellons i camagrocs.
Oh!
A veure, Esther Vallès, qui és aquest insensat o valent?
Ell es diu Enric Luzán, a xarxes @enric_adventures, i ha decidit fer una trilogia de vídeos a TikTok, no us els podeu perdre, sobre la seva experiència a la muntanya de 3 dies anant a buscar bolets. Així resumia el seu primer.
Dissabte passat vam pujar al Berguedà i vam aparcar al santuari de Corbera. Ja pujant per la solana vam trobar les primeres senyals de vida, fins i tot una pota de perdiu. Però l'esglai va ser com van trobar el primer rovelló, el primer de la temporada. No veníem amb gaires esperances de trobar gaires bolets, però vam trobar aquest apagallums, aquestes potes de perdiu...
Ja veieu que el que més sobta, a banda dels bolets trobats, és que donar una ubicació concreta al Berguedà i aparcat al santuari de Corbera. També documenta el seu segon dia.
Vam aparcar al prop del Pi de les Tres Branques, al Berguedà, i al pujar no trobàvem res, uns camagrocs i plou. Quan comences a buscar...
Una bona collita de rovellons per l'Enric, enhorabona, i arriba el tercer dia, com en altres, amb els altres dos vídeos, tampoc no amaga l'indret, en aquest cas, el Coll de l'Escriga, al municipi de Gisclareny.
Vaig aparcar al Coll de l'Escriga, terme municipal de Gisclareny, i el dia va començar molt bé, vaig trobar 3 rovellons i pensava que ompliria el cistell. Però la cosa es va anar torçant. Llavors vaig començar a agafar altres bolets, que també són comestibles, encara que no s'agafen molt a Catalunya, com el mullaric. També vaig trobar bastant...
Aquí, al principi, no va anar massa bé la cosa, però va acabar el dia caçant camagrocs. Els vídeos han tingut molt èxit a les xarxes, però hi ha gent que l'ha criticat per posar el mapa a llocs on trobar bolets.
Sí, la de seguidors que deu haver pujat.
D'acord o en contra de dir-ho, va? Heu dit dels dos que d'acord, no?
D'acord.
I aquest noi és una mica, diguéssim, pixapí, eh?
Tu creus que és pixapí?
Una miqueta, perquè dit cistell.
Va,
cistell.
Igual és d'Osona.
Sí, tu.
A Osona són lleistes, també.
Sí, també és veritat, però pel accent que té...
Enric Luzán, bona tarda.
Ai!
Bona tarda, com esteu?
Hola, estimat, escolta'm. Ara estàvem dient...
Pixapí.
Et digues?
Orgull pixapí.
Orgull pixapí.
Ah, però veus, jo tinc ull.
Sí, però és veritat que els pixapins sembla que ens haguem de disculpar per existir, eh? Jo també sóc dels teus, Enric, i sembla que la gent, oh, és que els pixapins... Perdoneu, que vam néixer.
És que som 1,5 milió. Aquest
I
és
què
el problema.
Ves? I què?
Perquè és el problema. Però, si fossin dos pixapins no seria un problema. Si són 14.000 que van al santuari de Corbera la setmana que ve, què?
I, però és independent, no, l'origen? O sigui, el tema és que siguin 14.000, no que siguin pixapins, no?
Jo crec
o que
no
si són 14.000 gironins, aleshores sí.
Clar.
No, el
clar.
Tema és que si ets un pixapí, has nascut en un lloc on normalment el medi ambient o la natura no la tens tan arrelada i llavors
prou desgràcia
coses,
tenim.
No,
deixeu-nos el vostre espai.
Que no s'han de fer.
Jo he nascut
com
a la Baixa Segarra...
Com la natura perquè no estem acostumats.
Jo he nascut a la Baixa Segarra i tampoc trobaré cap, trobaria cap rovelló ni que em donés l'ubicació ni que m'hi portessin allà mateix.
Va, el tema, el debat. Enric, per què vas decidir explicar obertament on anaves a buscar bolets?
Bueno, m'agrada anar a buscar bolets i jo sóc youtuber, tinc un canal de YouTube. Al TikTok no li feia massa cas perquè, bueno, tenia poques visites, però vaig decidir pujar aquests vídeos i, ostres, ho han petat d'una manera brutal. Jo vinc del món de l'excursionisme, del senderisme, del muntanyisme, de l'escoltisme. Jo anava al CAU, a l'agrupament Escolta i a Sant Jordi, i a mi els valors que em van ensenyar eren els valors de la solidaritat, de compartir, no de l'egoisme i de quedar-m'ho tot per mi. Llavors, doncs, jo volia ajudar la resta a trobar els bolets.
Molt bé.
Clar, però jo pensava que era una llegenda, no sé si era una llegenda urbana o era realitat que els boletaires no revelaven mai els llocs on poden collir bolets. Tu t'hi has trobat amb d'altres boletaires que diuen no ho has de dir?
Sí, sí. A veure, la majoria de comentaris han sigut molt positius. El vídeo té molts likes i molta gent que m'ha aplaudit i tal. Però sí que n'hi ha hagut bastant de haters. Ja tinc haters, primers haters de la meva vida d'influencer. I, bueno, m'han dit de tot. M'han dit mal volataire, traïdor, botifler, nyordo. M'han dit nyordo.
Algú. Ah, nyordo, també.
Mal volataire, em sembla el que ve de més endins.
Podríem acunyar-ho com un nou terme d'insult, eh? Mal volataire.
Mal volataire.
Sí, sí. I nyordo també. Suposo que ho soc, de mal volataire. No passa res, no importa.
Podria dir vegeta.
Sí, també. Creus que aquest vídeo pot comportar una massificació d'aquests espais? Perquè ara ho dèiem, siguin pixapins, siguin gironins, lleidatans o tarragonins, és igual, eh? Al final, tu quan poses una ubicació de moda, passant en el cas d'altres influencers, amb d'altres coses, per exemple, les 5 cales més boniques de la Costa Brava o de la Costa de Tarragona, no? Creus que això pot fer que es massifiquin aquests indrets?
A veure, hauríem de parlar què vol dir massificació, no? A veure, per mi anar a buscar bolets és una activitat més que pot ser a la muntanya, com anar a fer senderisme, excursionisme, ciclisme, escalada, trail running... TV3 mateix, ara fa poc, va transmetre una cursa de trail running a la Vall de Núria, no? L'Olla de Núria.
I tant.
I si tu veus les imatges, hi ha centenars de corredors i milers de persones a la Vall de Núria, i ningú va parlar de massificació, i ningú ho veu malament. En canvi, que hi hagi 10, 15 cotxes al Coll de l'Escriga, això és massificació? No, jo crec que no. Jo crec que la muntanya és gran i hi ha lloc per tots. No sé per què ara de cop i volta els volataires... No, sí que sé el per què. El per què és que a la gent en realitat li és igual la massificació. Aquí els boletaires el que els molesta és que vagin a buscar bolets i no en trobin perquè clar, els hi han robat els altres. I especialment si tu ets del Berguedà i el bolet te'ls treuen algú de Barcelona, encara et molesta més, jo crec.
Sí que és veritat que l'Enric, sí, en el seu vídeo, explica on deixa el cotxe, però després diu que es tira 45 minuts caminant, cosa que el 90% dels pixapins...
No et diguis pixapins, turistes, conxo.
Jo sóc una persona pixapinitzada.
Sí, sí. Però m'és
igual. Jo en puc parlar.
No, però, qualsevol... però no cal que siguin de Barcelona, insisteixo. Quanta gent de ciutat?
De Girona.
I no? Això és un pixapí?
Un pixapí és una persona de ciutat poc acostumada
ara
a anar
no,
per la muntanya,
ara no,
no?
Facis tu amb el referent i li donis un nou valor.
Sí,
tota la vida.
Som canfanga, el pixapí som tots.
No fotis.
Bueno,
mira, us ho compro,
O sigui, ell camina 45 minuts i ell sabrà cap on va, diguéssim. Vull dir que el 90% de la gent que ve des de Barcelona o on sigui a acollir bolets, jo crec que no camina 45 minuts pel bosc.
Jo vinc del món del YouTube i al món del YouTube tinc 10-15 minuts per explicar el que vulgui. Llavors, al TikTok és molt complicat a un minut explicar-ho tot. Aquell dia en concret jo no vaig trobar cap bolet a prop del Santuari Corbera, perquè el Santuari Corbera està a la Solana i els bolets es fan a l'Obaga. Llavors vaig caminar fins a un lloc que es diu la Vaga de Nou Comes, que això és el veritable spoiler, no el Santuari de Corbera. Els bolets es fan a la Vaga de Nou Comes. Llavors vaig caminar, doncs, 45 minuts, una hora, fins allà, i allà els on els vaig trobar.
Però clar, però si ja has passat tu, no cal que anem nosaltres el cap de setmanes, que també...
Se'ls han dut tots, no?
És correcte.
Jo no sé
és una altra manera de mirar-s'ho, vull dir, si els vídeos que faig jo, no hi aneu, no hi aneu allà, i ja està.
Enric, no sé si has parlat amb altres micòlegs o algú t'ha tocat el crostó de dir, escolta, què estàs dient? No diguis el lloc on hi ha bolets.
m'han obert gent per privat i alguns m'han dit, tu ets tonto o què? I coses així.
Curiosament, eh?
Sí, en general, els boletaris no estan molt a favor d'això, però, bueno, a mi m'és una mica igual. Jo vull trencar una mica això d'aquesta mentalitat boletaire i jo ho explico.
Mira, anem a comprovar-ho, a veure. Enric Gràcia, micòleg, molt bona tarda.
Bona tarda.
Ídol.
Diu ídol, per començar, ídol. A veure, Enric, a tu què et sembla aquesta iniciativa... Bueno, Enric Gràcia, què et sembla la iniciativa d'Enric Lozan de revelar la situació d'on collir bolets?
Bueno, és una sortida personal que està molt bé. Jo l'accepto perfectament. No, ajuda a molta gent, ajuda, però ajuda amb llocs, no ajuda amb informació. A mi m'agradaria que donés també dades. Li demano que doni dades en l'aspecte... vaig aquí, que està en aquesta comarca, i a més, que està a tants metres d'alçada, i a més, que està en aquest tipus de bosc. Això crec que a més faria pensar en la gent. No ho sé, ho deixo, Enric, aquí t'ho deixo.
El vídeo de YouTube que he penjat últim, que dura això 10-15 minuts, explico una mica més que estic a la UBA, que estic a 2.000 metres per trobar els ceps, que surten a més altitud, que estic a boscos de Pirroig, Avet, tal... Té més espai, tinc més temps per explicar-ho. Però bueno, sí, vull explicar una mica tot.
Enric, gràcies. Aleshores, la teva reflexió seria que servís més per un espai divulgatiu, no? Més enllà d'un Google Maps de bolets. Et refereixes a això?
Sí, és que jo tinc aquest aspecte divulgatiu que sempre m'ha fotut. M'agrada donar dades i ajudar la gent a entendre com carai funcionen els bolets, sí.
Per tant, no seria ara agosarat que algú volgués muntar una aplicació en tots els llocs on se sap que hi ha bolets si això inclou una miqueta de pedagogia, no?
Sí, però això l'Enric, eh?
L'Enric Lozan, eh?
Exacte, l'Enric Lozan. Sí.
Doncs alerta, perquè Enric Lozan ara t'acaba de regalar una iniciativa interessant, l'Enric Gràcia. A tot això, ha sortit a collir bolets, Enric Gràcia?
Sí, sí, he sortit, i la veritat és que m'ha fet... m'ha sorprès bastant. Aquest any estan passant coses força estranyes. A veure, m'explico. Hem tingut una primavera i un estiu gairebé sensacionals. Els micelis que hi ha sota terra, és a dir, la part realment viva dels fongs, han funcionat molt bé, han fet moltes reserves, ha estat tot molt, molt preparat, però el que està fallant en aquest moment... Ara, avui ha plogut aquí dalt, però fins ara el que ha fallat ha sigut el vent. Mm-hmm. El vent ens està marcant i ens està fent molt de mal, no? Jo crec que encara ens falten... Se'ns ha retardat tot 10 dies. Probablement, si d'aquí a 10 dies no fa cap tonteria, tindrem un bon any. Però el que m'agradaria que quedés en la memòria de la gent és que, de moment, hem tingut molt bon any per lo que hi ha sota terra.
Bueno.
Ara depèn de lo que vingui en l'aire, que tindrem forces bolets o no. Però, de moment, és la primera vegada en molt de temps que no, que lo que hi ha sota terra està a punt, sí.
Doncs, escolta'm, Enrics, us agraeixo moltíssim que ens hagueu acompanyat avui a la tarda de Catalunya Ràdio. Ja us deixo en pau, però abans... Sí, ara, Enric, ara et deixo. Però abans m'haureu de dir on puc anar a buscar bolets aquest cap de setmana.
Home, estic aquí amb paper i boli.
A Bosch.
Digues punyetero.
Collserola.
Que es digui, però no diu res. Enric Lozan, què volies dir?
A part d'aquest debat que estem tenint ara, el debat més gran, en realitat, als vídeos ha sigut... tallar o arrencar, que és el debat etern dels boletaires, i jo a tothom li contestava el mateix. Jo dic, mira, el meu expert de capçalera, que és Enric Gràcia, diu que és millor gràcies, arrencar gràcies, i després gràcies. Tallar.
Enric Gràcia, no li canvis el nom.
Ah, perdó, gràcies. Perdó.
De capçalera, però...
Arrencar sempre.
Arrencar i no tallar. Doncs ja sabeu, més pistes per collir bolets de manera adequada. Enric Lozan i Enric Gràcia, moltíssimes gràcies. Una abraçada.
A tu,
igualment a tots.
Adéu. 20 minutets i seran les 5 de la tarda.
Ja sé que tothom dirà que això, que micòleg ve de miquès, que vol dir fong o bolet, però cada cop que sento la paraula micòleg, penso en un primatòleg.
No, el primatòleg és el que cull bolets. Va, una pausa i de seguida anem als Estats Units amb en Francesc Garriga.
La tarda de Catalunya Ràdio, amb Elisenda Carot. Tots aquells mars, la nova novel·la de Laia Aguilar. Un secret inconfessable ho pot canviar tot. Tots aquells mars, un llibre de columna.
Dagoll de Gom celebra 50 anys i s'acomiada dels escenaris amb el retorn de Mar i Cel, el musical que ha fet història a Catalunya. L'última oportunitat per fer un viatge que recordaràs per sempre. Mar i Cel, a partir de setembre al Teatre Victòria.
Arriba a Barcelona Mundo Pixar, l'exposició immersiva més gran de Pixar que ja han visitat més de 600.000 persones a Madrid. Viu les teves pel·lícules preferides d'una manera única, des de l'habitació de l'Andy fins al fons de l'oceà. No t'ho pots perdre. Mundo Pixar, centre comercial Westfield La Maquinista. A partir del 26 de setembre. Entrades a mundopixar.com.
La Copa Amèrica arriba aquest estiu a Barcelona i amb ella arriba la Regata Cultural. Descobreix totes les propostes culturals, gastronòmiques i d'oci que hem preparat al voltant d'aquest esdeveniment. La Regata Cultural ja ha començat. Vine a gaudir-la. Consulta tota la programació a barcelona.cat/regatacultural. Ajuntament de Barcelona.
Asfixiada per les normes.
El meu deure a la vida és dirigir els destins d'aquest imperi. I el teu deure només és representar-lo.
Símbol del desig de llibertat total.
Saps prou bé que jo sóc millor.
La gent parla de vos.
Si te'n vols anar, no seré jo qui et retingui.
Isabel d'Àustria és l'emperadriu rebel. A la plataforma 3CAT i a TV3 és la gran pel·lícula d'aquesta nit.
En la venda del teu cotxe, com en tot, pots ser un loser o un pluser. Un loser no valora el seu temps. Un loser es deixa embaucant ofertes de compra que no respecten. Vols ser un pluser? Vine directe a Ocasión Plus per rebre sempre la millor taxació, pagament a l'acte i sempre amb una transparència total.
Ocasión Plus. Ja som més de 200.000 plusers. T'hi afegeixes?
Sí? Lluís, és per tu. Som de Galeries del Tresillo. Sí? Lluís, una altra vegada.
Es pot saber què passa avui?
Relaxem-nos més.
A Galeries del Tresillo comença el temps sense IVA i això vol dir que eliminem l'IVA de tots els nostres productes, sofàs, matalassos, decoració i molt més. Galeries del Tresillo.
Per què has de triar entre un cotxe que et faciliti la rutina amb un confort de primera i un altre d'elegant? Si ho pots triar tot per menys? Tan sols aquest mes, a Fiat et dupliquem el pla Moves. Gaudeix de 4.500 euros de descompte sobre el preu de venda al públic recomanat per la compra del teu nou Fiat 600 elèctric. Consulta les condicions del teu concessionari.
Els convidats de Sílvia Coppolo s'estiren al divan.
Jo reclamo a l'Església que han de solucionar el problema que tenen. Els abusos que hi ha hagut no s'han resolt encara i s'han de resoldre.
Aquest diumenge, Josep Maria Ostrell, metge estomatòleg.
A Portugal, per exemple, els estomatòlegs estan als hospitals. Aquí no en tenim. Els odontòlegs no estan als hospitals. Treballen a la seva clínica i ho fan molt bé, però tenen una part que no poden contemplar, que és la de l'hospital.
El divan, el valor de la conversa.
A veure, l'amor als pacients, què vol dir?
Ells necessiten de tu i tu has d'estimar el pacient, has de saber com l'has de tractar, què és el que necessita i li has de poder oferir.
El divan, aquest diumenge a partir de les 9 del vespre a través del canal exclusiu digital de l'app i el web de Catalunya Ràdio.
La tarda de Catalunya Ràdio, amb Elisenda Carot.
3 minutets i seran 3 quarts de 5 de la tarda. Què olores?
Tia, la ratafia aquesta que has fet, això no és ratafia. Perdona que t'ho digui, això és alcohol de cremar, d'encendre barbacoes.
No, és que com que no l'he pogut tastar...
Ha estat a 40 dies de sol i serena, i de broma.
Collons.
Això, mira, em ploren els ulls només d'olorar.
Perdona, guapa, ha estat 50 dies de sol i serena.
Doncs em ploren els ulls.
Jo... Igual aquests 10 dies són la clau, no?
Si tu creus.
Jo crec que la clau és que hi van posar 2 litres d'alcohol.
O
no sé quants.
A veure, algo d'herba fa...
Però jo el trobo que no està fort, però no té el gust d'herba, no el trobo molt.
Però tu perquè estàs acostumat a la teva colònia, olora això, s'assembla bastant.
Al final acabo rebent sempre, eh?
Olora, no t'ho prenguis tant, que ja veuràs com farem el verset de Nadal. Ups. Wow.
Ara estan provant, mal com ho
tenen. Va, vinga, va, tot això. Avui, de veritat, avui és un caos, ja estem parlant tots a la vegada i no s'entén res. Anem cap als Estats Units i parlarem amb en Francesc Garriga, perquè teniu un nou escàndol en la política nord-americana. Aquesta vegada el protagonista és aquest candidat republicà, governador de Carolina del Nord, l'afroamericà Mark Robinson, un home que ja havia protagonitzat polèmiques prèvies per oposar-se als drets de les persones trans i homosexuals, dir que li agradaria tornar a l'època en què les dones no podien votar, negar l'Holocaust o voler prohibir l'avortament de forma total i sense excepcions. Què ha passat ara, Carlos?
Doncs bé, ara la CNN ha trobat diversos missatges que Robinson va publicar fa una dècada en una web pornogràfica. Uns missatges en què s'autodenominava nazi negre, expressava el seu suport al retorn de l'esclavitud dels Estats Units i on deia que, si pogués, doncs ell es compraria uns esclaus.
Ai, senyor, veiem que ens en pot explicar el nostre corresponsal als Estats Units. Francesc Garriga, bona tarda.
Hola, bona tarda.
Com estàs?
Bé, distret.
Distret no m'estranya, perquè t'ha tocat un país que déu-n'hi-do, un país que és de molts països, però en fi. Què sabem d'aquest home, Mark Robinson? Què més en sabem?
És un polític nouvingut. Ell no era polític, treballava a la indústria dels mobles. I el 2018, després d'un tiroteig a Carolina del Nord, va anar a una mena de trobada municipal i va ser molt dur, molt contundent, molt vehement, després d'un tiroteig en un institut, en la defensa de les armes. Allò va fer viral, va sortir tot arreu i diguem-ne que va agafar certa prominència fins que el van acabar convencent que es presentés per vicegovernador. Va guanyar les eleccions a vicegovernador i, per tant, ha estat els últims 4 anys del 2020, i encara ho és, vicegovernador de Carolina del Nord. I, a més, va aprofitar per fer-li molt la pilota a Donald Trump, i això no hi ha cosa que li agradi més a l'expresident nord-americà, i, per tant, Trump se l'ha fet seu i sempre, fins ara, com a mínim, li ha donat suport. L'ha arribat a comparar amb Martin Luther King. Diu que és un Martin Luther King del segle XXI amb esteroides, com dient, encara més fort, més potent.
Ai, senyor. Escolta, les declaracions que ha destapat la CNN les hauria escrit ara fa una dècada, dèiem, en un fòrum d'internet dedicat a la pornografia.
Sí, una web pornogràfica on vaja, es feien tota mena de comentaris i la CNN ho va publicar ahir quan faltaven 24 hores perquè s'acabés el termini per rellevar el candidat. Hi ha qui creu que això ha vingut de republicans mateixos que estan avergonyits de tenir aquest candidat a governador, que creuen que fins i tot pot perjudicar a Donald Trump a Carolina del Nord. De cop i volta, Carolina del Nord s'ha convertit en un estat competit a les presidencials i que el volien fer descarrilar. I ho van esperar a última hora perquè la pressió fos màxima i es veiés obligat a renunciar. Bé, no ha estat així, i per tant Mark Robinson en principi serà el candidat republicà a governador. Ha resistit a les crides a plegar, però en tot cas a ningú li sorprèn això, perquè el seu passat de comentaris, de polèmiques, de controvèrsies és bastant ampli i, per tant, diguem-ne que tothom més o menys ha donat per bo els missatges que, vaja, no hi ha cap dubte que són seus, perquè estaven vinculats a un correu electrònic seu, la descripció coincideix amb la descripció que tenia ell a altres perfils d'altres xarxes socials, per tant, no hi ha cap dubte.
I això creus que el pot perjudicar, la seva campanya, per governador de Carolina del Nord, o estarem amb la mateixa dinàmica de...
No,
sembla que no us afecta res.
Hi ha gent que seguirà votant sense cap problema, però segur que hi ha gent que diu, home, perdona, o sigui, I'm a black nazi, és massa. O d'altres, aquest senyor que ha estat molt en contra de tot el que serien els drets de les persones trans, en un d'aquests fòrums deia textualment que el sexe, el porno amb persones trans el posava molt calent, deia ell en aquest fòrum. Per tant, diguem-ne que són aquests discursos que, per una banda, diem una cosa, per l'altra en fem una altra. Aquest senyor ha canviat d'opinió sobre l'avortament moltes vegades. Diu que és una cosa gairebé comparable al genocidi i a l'assassinat. Fa uns mesos va acabar confessant que ell havia pagat de jove un avortament a la seva nòvia. Per tant, diguem-ne que aquesta mena de polítics tiren endavant, però sempre pel camí poden anar perdent alguna cosa. I en estats on tot és tan ajustat, doncs si vas perdent 100 vots per aquí, 100 vots per allà, et pot acabar passant factures, clar.
Com és que s'han trobat ara aquests missatges, o almenys han sortit ara a la llum? Perquè dèiem que aquests missatges són de fa 10 anys.
Sí, bé, perquè s'ha anat fent recerca. De fet, alguns analistes polítics diuen tot això... A veure si ara baix que caurem aquí del cavall. Tot això, el Partit Republicà ja ho sabia, perquè abans de que tu et presentis a governador, hi ha un equip de recerca que et busca tota la porqueria possible. Diu, si ho ha pogut trobar la CNN, aquests equips de recerca ho van trobar perquè es dediquen a això. De fet, jo aquí a Washington he conegut un parell de persones que es dediquen a fer aquesta feina. La feina aquesta de recerca de brutícia, que a vegades la fa el propi partit pels seus candidats i a vegades es fa opor research, és a dir, recerca de l'oposició, doncs això ho solen fer els staffers més joves que acaben d'arribar, els diuen, vinga, busquen merda d'aquesta persona. Diuen, això segur que ho van trobar. I van decidir ignorar-ho i tirar endavant, perquè com que és l'amic de Trump, doncs tira pa'lante com los Alicante. Per tant, diguem-ne que no sorprèn que surti... És a dir, sorprèn que surti ara tan a prop de les eleccions, però no sorprèn que surti, i si ho tenia la CNN, segur que ho tenien els seus rivals polítics dins del partit per també saber d'on ha sortit.
I el Partit Republicà s'ha manifestat al respecte? Ja no dic Donald Trump, perquè imagino que no, però alguns companys del Partit Republicà...
Sí, hi ha hagut gent que... ha vingut a dir això és inacceptable i hauríem de fer un canvi de candidat, això quan encara es podia fer, però també hi ha hagut gent que fan servir la carta de en aquesta època d'intel·ligència artificial ja no saps què et pots creure i què no i podria ser manipulat. Són comentaris gravíssims, però no sé si me'ls puc creure. Per tant, diguem-ne que tens tot el ventall possible de reaccions, però així de sortir una figura important a desqualificar-lo, vaja, potser me n'he perdut alguna, però no.
I la...
Bueno, primer... Malcom Otero, que el tinc aquí acompanyant-me amb la Marta Pornou, Carlos Baraiber i l'Esther Vallès.
La primera cosa que m'ha cridat l'atenció és comentaris a una web pornogràfica. Vull dir, qui comenta una web pornogràfica?
És ser participatiu i diuen, ja ho diuen que amb el sexe has de prendre, no? Has de prendre partit i que has de ser responsable.
Que jo...
Doncs si tu mires has de comentar.
Feia anys vam muntar amb uns amics una revista de literatura i la part de cartes al director es deia... su opinió no nos interessa, no? Però això és una mica el mateix. Quin interès té l'opinió una web pornogràfica? I després, el que demostra és que, vull dir, això de que hi ha un doble, diferents dobles al món, vull dir, tenim el negre de Vox i tenim aquest nazi de tal, vull dir que gent idiota hi ha tot arreu i el model es reprodueix.
Però això se'ls anomena tokens, no? Que és el que fan aquests partits, que agafen un token, una mostra, que per que després et diguin, veus com no sóc racista si tinc aquesta persona, quan aquesta persona pot tenir posicionaments radicalment racistes.
Sí, però és la mateixa dinàmica o el mateix fil de pensament de com he de ser masclista si tinc dues filles, no?
Aquest argument és el que fan servir aquesta mena de persones.
I mare,
exacte, i mare. Okay. A tot això, Francesc, no sé si ens pots explicar el que passat amb l'intent de recaptar vots per part de la comunitat jueva, per part de Donald Trump amb la comunitat jueva.
Bé, diguem que Trump va fent la seva campanya al seu més estil descarnat i ahir en un acte va arribar a dir que si ell no guanya les eleccions en tindrà molt de veure la comunitat jueva i que patiran les conseqüències i que aquestes són les eleccions més importants de la història d'Israel. Les eleccions nord-americanes són les eleccions més importants de la història d'Israel perquè creu que si no guanya ell, el país desapareixerà. Bé, diguem-ne que la retòrica de Trump està bastant deixat anar els últims dies i jo, i això ja és una conclusió que trec jo, em fa bastant la sensació que està veient les enquestes que estem veient tots, i és que fa un mes totes el donaven molt per davant i ara fins i tot els models estadístics més conservadors o els més prudents ja donen per davant a Kamala Harris, no en les enquestes, sinó en les probabilitats d'aconseguir la presidència, que això són uns models d'intel·ligència artificial que tenen en compte moltíssims baròmetres. I avui, per exemple, Nate Silver, que és un d'aquests estadístics que allò, els més yonquis de la política nord-americana saben qui és, que és un senyor que es dedica, doncs, això, a fer previsions electorals, avui, per primer cop en un mes, posa per davant a Kamala Harris. Això forma part d'un efecte rebot des del debat fins ara. El debat fa, què, 10 dies?
Sí,
doncs el debat comença ara ja a donar-li fins i tot no només les enquestes, que les enquestes Kamala Harris ja anava per davant, sinó també a les probabilitats de guanyar i de tenir els vots necessaris per ser president. De fet, fixeu-vos, els republicans estan tan desesperats que ara, a 40 dies de les eleccions, estan intentant canviar les normes a Nebraska per rascar un vot electoral. Nebraska és un dels dos estats que no dona tots els seus vots electorals a qui guanya, que els reparteix per districtes. Hi ha un districte que els demòcrates poden guanyar-lo. Mm-hmm. Doncs estan pressionant el governador de Nebraska perquè canviï la llei de tota la vida, la canviï a pocs dies de les eleccions perquè tots els vots electorals puguin ser republicans i com a mínim salvar aquest que podria anar pels demòcrates.
Déu-n'hi-do, tenen una miqueta por al cos, que ja està bé, ja feia temps que no passava. Francesc Garriga, com sempre ho anirem seguint de la mà d'en Francesc Garriga, recuperar tots el follow Garriga, aquest últim capítol que se'n va a Springfield, a Ohio, a comprovar a veure si la comunitat haitiana, com deia Donald Trump, menjaven gats i gossos, que ja us dic jo que no, però molt interessant les seves reaccions i a partir d'aquesta visita, tot el que ens explica de la realitat sociocultural que s'hi viu allà. Palou Garriga, gràcies, una abraçada.
Adéu, adéu, adéu.
Adéu. Va, una pausa i tornem amb l'Ofici d'Educar.
La tarda de Catalunya Ràdio, amb Elisenda Carot.
La FAC, Factoria Cultural de Terrassa, presenta el 28 de setembre Irreverente, del premiat ballarí i coreògraf Alejandro Lara.
Un espectacle innovador de l'artista de referència del flamenc actual.
Gaudeix d'aquest espectacle de la 41a temporada BBVA de dansa de la FAC.
Entrades a lafactcultural.cat.
Ets fan del futbol, vols ser creador de contingut, però fa temps que tens una mitjana de 3 m'agrada i només ho comenta la teva mare. Difícil, oi? Ara ja no. A Mundo Deportivo estem buscant les noves estrelles de les nostres xarxes socials. Converteix-te en MD Creator. Entra a l'Instagram de Mundo Deportivo per saber com participar en el nostre concurs. Què esperes?
Ja arriba la nova edició d'un dels festivals de ciclisme més potents d'Europa amb un programa molt complet. Amb proves per al públic, zona expo, circuits demo i test de bicicletes. Mobilitat, food trucks, música, visita Sea Otter Europe i descobreix les últimes innovacions.
Dissabte a la nit, ens retrobem al refugi.
Aquest dissabte, Carles Francino, Àngel Llàcer, Josep Maria Mainat i tots els detalls sobre la fortuna del rei emèrit.
Torna Col·lapse, amb Ricard Ostrell, a TV3 dissabte a la nit i a la plataforma 3CAT.
Aquest proper dissabte visitem Terra i Gust, la festa de l'alimentació sostenible al Parc de la Ciutadella de Barcelona. Amb l'Arca de Noguer del Suplement hi serem parlant de menjadors escolars amb productes del territori i restauració responsable. Us hi esperem.
Els matins del cap de setmana, el Suplement...
I a la Lliga Masculina, primer gol de Vitor Roque amb el Betis.
Vitor Roque?
No, Vitor Roque, perquè el Costa ho diu així. Vitor Roque.
Ara em faràs dir Vitor Roque?
Perquè Deco, que és portuguès, i Vitor Roque és brasiler, no? Es pronuncia Roque.
Però segurament també es pronunciava Ronaldinho i no dèiem Ronaldinho, no?
El Puyol no deia Ronaldinho.
El Suplement, ràdio amb esperit de cap de setmana, amb Roger Escapa.
Si el Puyol a la seva època no deia Ronaldinho, és que no es deia Ronaldinho.
També tens raó.
De 4 a 7, la tarda de Catalunya Ràdio, amb Elisenda Carot.
4 minutets i seran les 5 de la tarda. I ara hem de bufar espelmes, perquè el programa d'aquesta casa, l'Ofici d'Educar, fa 10 anys. Elisabet Pedrosa, bona tarda.
Bona tarda, sí.
La mare de la criatura, Sí, Déu-n'hi-do, sí. Déu-n'hi-do.
Sí, de les criatures, sí.
Llences a casa per la finestra, perquè vens amb aquesta cançó que estem sentint, una cançó, sí. I un llibre i una festa.
Sí. Sí.
Home, és que
10 anys, ja són 10 anys, sí.
Sí, però Déu-n'hi-do.
10 anys els que, per cert, hi heu participat, tant el Carlos com tu.
Ah, sí, recordo, tu has parlat de sexualitat infantil i el Carlos de fakes detectar-les amb les criatures. Ostres!
O sigui que...
Entre tots.
Felicitats, també,
Formem part d'això,
Sí, també, també.
L'Ofici d'Educar, el llibre, editat per Eumo Editorial, on reculls una dotzena de veus de gent com... Atenció, Maria Nicolau, David Bueno, neuròleg... Alba Alfajeme, Helena Crespi, el grup Xiula, la Carme Tió i Pep Guardiola.
Per a qui
recomanes aquest llibre?
A veure, recomano aquest llibre per tots els que sou fills, que per tant ho som tots, fills d'algú, per tant, per tots aquells que teniu família, perquè el llibre... A veure, al final, l'Ofici d'Educar parlem molt del que són les relacions humanes. Mirem enrere, la família d'on venim, mirem endavant si és que n'hem creat una. Mm-hmm. Llavors, i tots els que sigueu fans doncs, de la gent que has anomenat, segurament són 12 personatges que parlen molt del que és la filosofia de l'Ofici d'Educar.
T'anava a dir, a l'Ofici d'Educar, en aquests 10 anys, tu m'imagino que l'has vist evolucionar.
Sí.
Què és el que més has vist? Quin canvi és el més radical que hagis vist en aquests 10 anys en la manera d'educar?
A veure, jo crec que som una generació de pares i mares molt motivats, preocupats, segurament més que mai abans, que volem fer-ho molt bé, que tenim molts inputs de com s'ha de fer, que ens renyen, que ens diuen com hem de fer les coses, en cada moment, això no ho fas prou bé, això... I que tenim preocupacions de l'estil, el tema dels límits, de l'autoritat, del respecte, que ens està costant, no? Perquè mirem d'on venim, i volem fer diferent, no? I volem
potser ho volem fer massa bé, perquè jo ho detecto a vegades amb companys de generació, des de fora, que encara no sóc mare o sóc mare en procés, dic, ostres, si esforcen molt, 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 aquella por a fracassar, no?, a repetir coses que han narrat els seus pares, potser.
Sí, però si t'he de dir la veritat, no tingueu por a fracassar, perquè fracassareu, fracassareu i fracassareu. Però com deia fa uns dies la Pilar Benajam, no hem de salvar les criatures ni nosaltres mateixos, ni de fracassar, ni de ser els millors del món, ni de ser perfectes, perquè no serem ni una cosa ni l'altra.
Marta i Malcolm, i Carlos, per la part que us toca, sentiu aquesta pressió o aquesta manera de funcionar que ara dèiem amb l'Elisabet, d'ostres, en sabem molt, hem llegit molt, estem molt informats i volem fer-ho perfecte?
El meu pànic sempre era repetir patrons. Això era el meu pànic i llavors sempre he intentat fer-ho, clar, de diferent manera al que tu has viscut. I sempre he dit també una cosa, que és ho faré malament, vull dir, sé que faré coses, ho faig el millor que puc, seré la millor mare del món, segur, i segurament faré coses malament, però demanaré perdó.
Ah, mira, això està molt bé.
O sigui, jo tinc la teoria que estem vius, la meva generació està viva de miracle. Perquè els nostres pares, vull dir, a l'hora de jugar, jo posava monedes a la via del tren, vull dir que era una cosa, era molt més, menys, estaven menys pendents de nosaltres. I tinc la sensació que ara nosaltres estem massa pendents. Vull dir que el meu fill, que ja té el gran, té està al voltant dels 10 anys, no el deixo sol mai. Mai, vull dir que jo crec que tenia un excés de control. I en aquests 10 anys que té el gran, doncs, he passat de llegir aquests llibres de What to expect when you're expecting tal Adana a ara ja sóc molt més relaxat.
Us llenço la pregunta, Carlos, la respondràs a la tornada del butlletí.
Va.
Estem massa pendents, com diu en Malcolm?
Ja t'ho dic, ara sí.
Sou pares i mares, esteu massa pendents. Ara seguim parlant amb l'Elisabet Pedrosa d'aquests 10 anys a l'ofici d'educar. Anem al butlletí informatiu i ara tornem.